la pregunta del triplet, no? De
però a mi fa molta gràcia que,
i Rick,
que fa una mica de trampa. Perquè abans d'anar a Noeta, quan li recordaves o li preguntaven els companys que estaven a la sala de premsa, i que els recolzo totalment, que li deien: no ha guanyat mai vostè a Noeta, el passado no existe, no existe el passado, tal. Després d'empatar de empatar a Noeta, li diuen: ostres, és que abans jugava molt malament a Noeta. Diu: sí, però en el passado ganamos 8 títulos de 10. Diu: escolti una cosa, el dissabte el passat no existia, el dimarts existeix. O sigui, què ha canviat? La merda de partit de diumenge, no? O sigui, ara, sí, quan ha vist que el seu equip ha fet una merda de partit el diumenge, abans de la merda de partit, el passat no existia. Després de la merda, sí que anem a buscar el passat, no? I que gané el triplete. Bueno, escolti, vostè va guanyar el triplet i va perdre a Noeta. Es poden acceptar les dues coses,
no,
o no?
És que no és incompatible dir que vam fer una primera volta o fins aquell partit el Barça no havia jugat i després...
No, perquè a Noeta mai vam jugar abans, el passat no existia.
No, per això.
O sigui, a Noeta és la primera vegada de la història...
També que guanya el triplet, no? És a dir, no és incompatible... No s'ha de dir que perquè guanyes el triplet ho has jugat tot bé... o quan ho perds, dir que tot és... No? És a dir, pots dir que fins aquell partit l'equip no havia jugat bé i que després hi ha un canvi, no?, i l'equip comença a jugar tan bé que acaba guanyant el triplet. És que no és ni...
És que això és molt vell.
Però és que no havíem perdut mai a Noeta. És que no us heu enterat. Vam guanyar, aquell partit va sortir de la...
Ho dic perquè pel to dolgut que li he vist diferents...
És la tàctica de la tortuga, saps? De tancar-te, allò que feien els romans amb l'escut, no? Com era allò, la tàctica de la tortuga? Bueno, a blindar-te contra l'enemic exterior, aquesta panda de mamons que van contra nosaltres, no ens perdonen ni una...
I que se sent recolzat per la gent. Jo crec que la gent que sap que no té bona opinió pública, però ell se sent fort amb l'aficionat.
No, és que la gent l'aprecia i la gent l'ovaciona. I a mi em sembla bé, si s'ho ha guanyat.
Si el coneixes, com no l'has d'apreciar, hòstia. Si és com no estimar-lo.
Però veiem una cosa. El primer que va fer autocrítica a Noeta va ser ell. Ell va dir que és el pitjor partit de la seva època. El Piqué, com hem dit abans, va sortir rajant de l'actitud de l'equip, dels seus companys. O sigui, és a dir, com es pot sentir sorprès perquè s'hagin carregat una mica les tintes? O sigui, els primers que ho van fer ells, i amb bon criteri, perquè és la millor forma de reaccionar, és la millor forma de donar-li la volta i de fer palès que hi ha algun problema. Però què et queda? Escolta, dius que estan tots en contra meva, fent pinya, ens unim, i en aquesta setmana, que és xunga perquè el rival és complicat, apretem
però, Fernando,
i es fem forts.
Aquesta setmana dubta Luis Enrique que tothom estarà darrere l'equip.
Jo crec que ell dubta que hi haurà mitjans que no estaran amb l'equip i que estan esperant una ensopegada. Jo crec que ell...
El debat és més sobre el partit i el futbol.
Algú li hauria d'explicar que està absolut... Sí,
però tu no creus que ho pensa?
Que no s'obsessió
però com estàvem parlant abans, ara el temps entra i estem passant de l'Hèrcules, però vull dir-te, amb tots els respectes per l'històric equip oligantino del José Rico Pérez, però hi ha un parèntesis que no existirà res més i que és economia de guerra. És allò de sangre, sudor i làgrimes, aguantar, equip calm i go on i tot el que vulguis. Quan acabi això, ja tornarem a discutir, però el dia que ve l'enemic comú, l'enemic de tots, aquest...
És un 1-0 amb el cul o amb la mà?
Ningú pot ser el Barça, però... El Barça guanya, això que dius tu, jugant malament, però guanya? Aquí ningú li dirà: ai, és que igual no hi ha hagut joc de posició. Vull dir, que la fotin amb el cul al minut 93.
És un partit diferent, exacte, però el que també he d'admetre, i crec que això Luis Enrique al club mai ningú li ha fet entendre, o ell no ha volgut entendre, que no totes les crítiques al joc porten maldat, o porten una maldat implícita. Vull dir, hi ha gent que considera que això és un esport i que, per tant, no tot és arribar a un destí final, no tot és els títols del maig. Vull dir que aquest viatge t'ho has de passar bé. I hi ha molta gent que amb aquest equip no li agrada com juga, o creu que no falta actitud com de Piqué, no falta testosterona, sinó el que falta és futbol. Simplement a aquest equip li falta futbol. No té mecanismes a vegades doncs, per superar línies defensives com la del Màlaga, quan te pressionen un contra un, l'equip a vegades no troba sortida i pateix molt i no crea ocasions, i et passa per davant el Salta, o per damunt el Salta, et passa per davant la Real Societat. I aquesta cosa tan natural, que és l'esport, el futbol, i que és subjectiu i que cadascú mira amb la seva mirada pròpia, amb el seu punt de vista, doncs Luis Enrique per a ell tots són atacs. I jo crec que això, hòstia, s'hauria de superar.
Jo crec que
aquests,
Luis Enrique...
Aquests mitjans que ataquen, i qui importa aquests mitjans que ataquen? La gent no discerneix, no és suficientment capacitada com per saber qui opina o què hi ha darrere de cada mitjans.
No crec que siguin mitjans. Poden haver-hi persones concretes.
No, jo mitjans sí que crec que n'hi ha, perquè hi ha mitjans que tenen una línia clarament que és d'erosionar el Barça, perquè és la seva línia i el seu públic majoritari i no passa res, però és que a més
però
a més...
Això ja
saps qui són.
Però són els que no li haurien d'importar gens. No.
Això, aquests sí que no... Ja saps del teu que calcen i això no t'ha de sorprendre. Jo crec que ell té un puntet ara de que no està tranquil perquè veu que no tocarà una tecla.
La tecla bona.
No toca una tecla bona. Perquè no ens enganyem. Mira, l'altre dia citava una frase que jo deia que no recordava de qui era i després vaig recordar que era del Ramon Besa, que la va dir, crec que, no sé quin programa, la vaig veure a la tele, i deia, clar, és que aquest equip, hem dit que té problemes si se li tanquen, ¿vale? Com el Màlaga, però que té problemes si l'apreten a dalt. Llavors, què passa? Que té problemes. Té problemes, per què?
En general.
Perquè generalment els equips o se't tancaran ben tancats o... t'apretaran a dalt. És a dir, no trobaràs ningú que es quedi
el
sense rayo, defensar-se...
Paco Gémez i ja no hi és.
Clar.
Ja no hi és.
Que... Llavors, algú que no se't tanqui o que no t'apreti a dalt, serà difícil trobar-ho. I de vegades et trobaràs amb equips que et faran les dues coses. Llavors, és veritat que el Barça, amb la plantilla que té, i a dir una altra cosa, i amb el cos tècnic que té, que per mi és molt bo, perquè ho ha demostrat, i a més a nivell tàctic, i per exemple amb l'estratègia t'ha demostrat que ho treballen i que tenen imaginació i que fan coses que donen resultat, ha de tenir mecanismes i solucions per poder acabar amb això.
Però saps què
i
passa?
Viscut, i jo recordo el partit del Celta allà i van ser 20 o 25 minuts d'autèntic desgovern, i el dia del City a la segona part i al final de la primera, igual que la primera va estar molt bé, la segona part va ser un autèntic desgovern. I a Sevilla, la primera part, va ser durilla. I no diem res del partit del Màlaga, que l'hem tingut aquí, que el Barça va mereixer guanyar, però no va saber entrar al final, i el de Sant Sebastià.
El Barça va mereixer tant guanyar el partit del Màlaga com va mereixer perdre el partit de Sant Sebastià. Per
tant,
aquí ningú es pot queixar de res.
Això, i el de l'Alavés, que al final dius... Ostres, el que tu vulguis, la Viro FIFA... Tal. Sí, però l'inici la fas tu.
Sí. Aquí...
És l'Alavés. Amb totes les...
Hi ha una qüestió que apuntava el Fernando, que és veritat, que és... L'acumulació de males sensacions és més alta que en temporades anteriors. O sigui, podia haver-hi més mediocritat, més allò de dir... Bueno, pues no sembla que rutlla i tal...
No, potser la primera, però la primera ja ho donaves per fer, per això, perquè
exacte.
Era la primera.
Que passi a la tercera és... una qüestió més preocupant després de fitxar el que has fitxat, que este és un altre tema que si voleu després en parlem, però el futbol és tan estrany que amb tot el que dèiem que sí que l'equip tècnic és molt bo, que després resultarà que sí que ho treballen, que no sé què, que no sé quan, un dia se t'apaga la llum i hi ha un dia sense saber com que se t'encén i surt tot coll avall i al·lucines. I si hi ha un dia perquè s'encengui el llum, sense saber com, és el dia del Madrid.
Com el primer any, el dia de l'Atlético de Madrid, que semblava, després del lío del...
I hi ha un dia que s'encén el llum i dius... I
tot, dia, bueno, i tot, és la famosa foto del trident abraçat.
I tot torna a funcionar. I dius,
sí.
No és que tot torni a funcionar, tot comença a funcionar molt millor. I dius, ostres, i agafen un rail i aquell rail tira cap allà.
Home, aquest dissabte... hi ha una peça que pot ajudar que tot torni a funcionar.
Andrés
Iniesta.
Aquest és important.
Andrés Iniesta.
Però clar, també és el que deia el Santi, t'has gastat 200 milions aquest estiu perquè quan passés una situació com aquesta, no dic que trobessis un altre Iniesta.
No, va, clar,
però que no haguessis de dir que torni com sigui.
No que t'estiguin fotent l'aigua que ho veis a casa i que només facis un canvi perquè mires a la banqueta i veus que no hi ha res. Una altra vegada.
Sí, sí. Fons d'armari, no? Que deia el Barça.
Però el fons d'armari, a l'armari... és d'aquests de garatge, eh? És allò de...
Mira, ara
és allò de que arribes...
No,
és l'armari de Nàrnia, eh? Que hi, darrere hi ha ossos polars, eh?
La sensació... M'encanta, perquè he vist 50 cops la pel·lícula, perquè és la favorita de la meva filla gran.
És l'armari de Nàrnia, eh? Hi ha, sí, sí. Dintre hi ha un lleó...
Sí, sí.
No.
Qui és allò? Un home que té cap de toro.
Sí.
Va,
menys mal que té el cap.
Sí, sí. No, molt ràpid.
No us retroalimenteu, ara.
El que apuntava el Santi abans d'entrar amb Nàrnia i l'armari, que és que
l'armari de Nàrnia.
La sensació d'aquest equip és o sembla que sigui més complicada respecte a anteriors etapes que hem viscut amb el Barça, perquè és menys regular. M'explico, vull dir, no té aquests 90 minuts. Abans, a l'època de Guardiola, tenies la sensació que l'equip, sense ser tan brillant, era més regular, i ara la sensació és que l'equip no ha aconseguit aquesta regularitat, i això per mi fa que les coses costin molt més, perquè no és pla. El Barça mai té una nota notable, o te puja dalt de tot i és excel·lent pels tres de dalt, o és tan irregular que té molts problemes.
Que els moments de patiment han estat moments de màxim patiment.
Però
han estat els partits dolents, el partit de Vigo.
Això, vull dir que abans no tenies, sí, aquesta sensació.
Et poden generar una ocasió, però és que va ser una tromba.
Escoltant-lo avui...
El partit del City va ser un 3-1. Podia haver estat...
Sí.
No, la primera part va estar bé, però després...
No, però després, jo recordo que passen moltes pilotes per davant de la porteria de Ter Stegen, d'aquelles perilloses, eh?
Estàvem dient ara que...
La primera part de Sevilla és de virgencita, sí, sí, que me quede com estoy.
Clar.
Que Luis Enrique s'ho veu... potser més pelut en aquesta situació que altres anys. Vosaltres creieu, escoltant-lo avui, que té la solució, que sap el que li passa a l'equip, o és una cosa...
Ell ho ha dit avui, que, és que no passa una cosa, i en això estic totalment d'acord amb Luis Enrique, no és tocar un botó i arreglar-ho, és multifactorial, però és tan complicat que hi haurà un moment que tot funcionarà i realment em sembla que l'escenari, per estrany que sembli, amb qui és més fàcil que es posi a lloc és amb el Madrid, amb el que és més fàcil que es posi a lloc, perquè realment ningú al Camp Nou xiularà una errada de qualsevol jugador del Barça, que si fos, per dir-te alguna cosa, o Osasuna el pròxim visitant, començarien a dir bueno, el rum-rum aquest, aquí un tio va a rebutjar una pilota i en lloc de parar-la i donar-la al que té al costat li dona amb la ungla i la penja, la gent l'aplaudirà. Sí, és el dia en la que la comunió serà absoluta i total. Per tant, és l'ocasió d'arreglar-ho.
Al final, és veritat que...
Rando fa una cara... De...
No, perquè és veritat que l'entrenador pot tocar tecles, pot intentar coses, però també hem de parlar dels jugadors, eh? Jo crec que també no tot és... Encara que sigui malcarat o que tingui reaccions que no ens agradin...
No, però com si els jugadors fossin l'alegria a la huerta i fossin simpatiquíssims, eh?
Però vull dir que hi ha tios...
Vull dir que hi ha tios que
són factòtums i que són pesos passants i tios que semblen intocables. I jo què vols que et digui? Jo a Busquets continuo sense veure'l bé. I està bé que es digui... No, és que és esclau del sistema. Bueno, és esclau del sistema... i també que ell no està bé.
Això és una frase de Fidel, esclavo del sistema.
Pobre. Amb el xandall allà. No, Rakitic. Jo aquí he criticat a Luis Enrique per exemple, el dia del Màlaga no posar Rakitic. Doncs el posa el dia de la Real i Rakitic ens deixa fatal els que pensem que ha de jugar sempre. Està fatal. Fatal. O sigui, perquè l'entrenador decideixi canviar-lo, em sembla una decisió valenta i encertada, que assenyalar-lo també. I és un tio que té... ja té certs galons al Barça, però és que estava fatal. O sigui, també diguem algú de Rakitic, diguem-ho,
I del trident, Fernando, perquè el trident...
No, i del trident, ja ho he dit, jo he parlat d'Ani Mari Suárez, eh?
Ets esclau, Luis Enrique és esclau del trident, per lo bo i per lo dolent, i et condiciona tant, vull dir, quan està, quan són brillants...
El tridentisme, que deia Ilanes Folk.
T'hi has de...
Que fins i tot hi ha tridentisme en el trident.
T'hi has de sumar.
Hi ha alguns que s'hi arrepengen dins del mateix trident.
Però llavors et condiciona tot tant, vull dir, que jo entenc, puc entendre a Luis Enrique, no? Quin entrenador té la capacitat... Per si tu has fet aquesta aposta esportiva, perquè és una aposta esportiva de club, de tenir aquests tres futbolistes que ho condicionen tot i que segurament et donarà rèdits i que et val la pena, a la vegada, quan aquestes tres peces d'engranatge no funcionen, doncs la resta es desmorona, perquè no t'aguanta, perquè això és un esport on encara juguen 11 persones i si 11 estan ben activats i funcionen millor com a bloc, doncs a tu amb 8... doncs et superaran. I ara el Barça també, a Luis Enrique és molt difícil que segui un d'aquests, evidentment.
Jo dic lo dels jugadors perquè tu aquesta temporada fins on arribem, tu dius digue'm els tios que per tu estan rendint d'una forma regular
Piqué.
Tota la temporada, jo diria dos.
Piqué
i Messi, perquè Messi
Messi
ha fet autèntiques exhibicions perquè i si el Barça ha deixat de guanyar partits,
que Messi fins tot el dia que juga malament com és a Noeta, et fot el gol, et salva del desastre.
I després Piqué, que està en un moment espectacular. La resta, escolta, què vols que et digui?
Laterals, tants
els laterals, havíem descobert un gran lateral amb Sergi Roberto, però
de més a menys,
clar, de més a menys, irregular, amb errades algunes d'aquelles que es veuen. També aquí la gestió del lateral, aquí sí que té culpa Luis Enrique.
No, jo no, no, no ha... Bueno, Luis Enrique compartida amb el secretari tècnic.
No hi ha. O sigui, és que al mes de setembre ja no hi havia un recanvi de Sergi Roberto. Això no és normal.
Però estàvem ara parlant també de si tridentisme, d'aquest pes que tenen. Avui parlava també Luis Enrique, ha parlat de Paco Alcácer, en el sentit que està posant massa el focus en ell, que se l'ha de deixar treballar. Creieu que hi ha hagut massa pressa amb Alcácer?
No. A mi em sembla que...
O que hi ha un punt de desconfiança...
No.
De dir, quan jugarà el Càcer?
No, a mi em sembla que... Entenc la resposta de Luis Enrique...
Que
és la de defensar el Polluelo, però a mi em sembla que l'altre dia al camp, al Camp Nou contra el Màlaga, la gent estava amb Luis... O sigui, el Càcer està tenint una paciència per part de la gent del Camp Nou, que no han tingut Munirs, Tellos, Cuencas, Bojans,
Sandro.
A mi em sembla que de si alguna cosa no es pot queixar Luis Enrique és de la paciència que la gent està tenint amb el Cácer, i que si li molesta que un tio que ha costat 30 milions per marcar gols no porti cap quan porten 12 jornades de Lliga, i que els periodistes li preguntin, pues, escolti, que s'ho faci mirar, perdoni, però és que resulta que a més la pregunta que li ha fet a l'Ajraf no era amb cap mala llet, era bàsicament el contrari, era dir-li a veure si s'anima i tal i le damos ánimos entre todos, o sigui, era una només li faltava la faltia de cheerleader i els pompoms, eh? O sigui, el Cácer, dame una A, dame una L, dame una C, eh? O sigui, no me va, el Cácer! I va l'altre i li contesta d'aquesta manera, pues, escolti, miri, facis-ho mirar, perquè han fitxat un davanter centre que no ha marcat ni un gol per 30 milions, la gent l'està recolzant, li fan una pregunta per recolzar-lo i vostè surt dient que dejemos de hablar del Cácer de... Pues mire, què vol que li digui?
I això va implícita amb el que representa un jugador, amb el que cobra i el fet d'estar al Barça, vull dir que això ho ha d'aguantar el mateix futbolista. Ara, també, com que toca una pilota cada 30 minuts, hi haurà poques possibilitats de xiular-lo al Camp Nou al Càcer.
Eh? No, però és que la gent encara, quan la gent creu en ell,
sí.
I té ganes de creure, perquè... És allò que dius, és com l'acudit de l'Eugenio, hi ha algú més? No hi ha ningú més, per tant, el que ens interessa és que comenci a fotre gols.
És un bon futbol, jo em remetré al que deia...
Que surt Eugenio,
Sí. Em remetré al que deia a l'inici de temporada, a l'estiu.
Ara sortirà Arevalo, ja veurà.
Quan es preguntava per el Càcer.
El soroll aquell que feia Arevalo.
Per mi és un bon futbolista innecessari.
Saps quin vull dir, Fernando? Perdona, perdona. Ens han anat ara...
He tingut un déjà vu d'aquests.
Aquella...
Com, com, Roger?
No ho sé fer, no ho sé fer. I no faré... I no faré... No, no, és que no em surt, no em surt. El sorollet aquell que feia Arevalo, si el trobem després en un Albi o algo, a veure si...
Hòstia, Arevalo és un personatge que ja no té recorregut.
No, no, no.
Com que no?
Bueno, està advertint, si van recorrent als teatres.
És un repertori. Dures i medio, home, en paral·lel.
Però que
m'assurra... Quan baixen els japonesos del creuer, el primer que veuen és a Bertín Osborne.
Però que amb el
i quan no és Bertín Osborne, veuen Arturo Fernández.
Amb el repertori de les cintes que el meu tiet Antonio comprava a les bencineres, i a cada bencinera, cada cop que ens aturàvem allà quan anàvem de càmping, no tindria recorregut.
Mulló, redrecem-ho.
Saps per què? Perquè
acaba fodit
de mariquita.
Intentem tornar cap a... Després de les cintes de caset del tiet Antonio, intentem...
Home, amb el Bertín, el tio diu que
ara
no es poden fer acudits com antes, coño, que con Franco se vivia mejor.
A veure si amb el volant intentem redreçar-ho, tornar...
Perdó,
no, no.
Que volia parlar d'Alcácer.
Sí. Ah.
No.
Molt breu.
Molt breu.
Per haver encetat el tema dels cassets de benzineres.
No, aviam, Alcácer, un jugador que ha costat 30 quilos,
sí.
Però el tema són les sensacions. El tema no és que vagis a favor o vagis en contra. Si tu el veus que participa, que entra molt en joc, que veus que està dintre de la dinàmica, que ho prova, que ho intenta, cap problema. Però és que el Càcer, com hem dit, es va tirar 31 minuts en un partit sense tocar bola. Però és que recordo l'altre partit que va jugar, crec que al camp del Borussia, sí, de Mönchengladbach, tampoc la van sumar.
5 pilotes amb una...
Clar, o sigui... també el Càcer ha de fer l'esforç ja de ficar-se en el que és la dinàmica de joc d'aquest equip. Per què? Doncs perquè ell també ha assumit el risc de venir al Barça i el Barça ha pagat 30 quilos per ell. No passa res.
L'esforç segur que el fa.
I una altra cosa, i és que a mi el Càcer és un davanter que m'agrada i crec que té qualitats, però ell també és jove i pot evolucionar en el seu joc, que no és un jugador que ja té 35 anys i ja ho
l'únic que anem és que l'entrenador no es pot sorprendre de que visto lo visto, li preguntin per al Càcer i que digui, no entendo por qué me preguntes, home, collons.
Preguntar, també s'ha preguntat avui a les rodes de premsa per l'àrbitre del clàssic, per Clos Gómez, que ha estat protagonista en totes dues compareixences, la de Luis Enrique i la de Zidane, prèvies també a aquest partit de Copa.
Sí, perquè des de Madrid han reflectit el mal estat del vestidor blanc per la designació de Clos Gómez, el consideren un àrbitre perjudicial pels seus interessos, almenys les estadístiques així ho diuen. Ha dirigit 20 partits al Barça aquest àrbitre, 17 victòries i 3 empats.
Com la majoria d'àrbitres que han dirigit al Barça els últims 10 anys.
I ha dirigit 27 partits al Madrid, 18 victòries, 5 empats i 4 derrotes. Potser sí que la mitjana és una miqueta més alta.
Però quan diem Madrid ens referim a algú concret, no? No és, o sigui, no em veig allò a l'alcalde de Madrid o...
No, no.
Vull dir, mitjans... Eduardo Inda i Tomás Lampero en el Chiringuito, no?
No ho sé, perquè jo no miro aquestes coses.
Però dic, perquè és que a Madrid sembla que hagi sortit...
No, però són comentaris que s'atribueixen al vestidor blanc, és a dir, que surten de dins del vestidor, per tant...
Que ningú posa firma.
Val. En tot cas, a Valdebeba se li ha preguntat a Zidane i ha desmuntat la teoria, jo crec que amb bon criteri.
Bueno, yo creo solo una cosa, yo creo que los árbitros van a ser el mejor para que el partido... se juega bien y nada más. Y mi sensación, yo creo que siempre debe estar esa y no pensar que, bueno, que puede pasar que un árbitro ayude a un equipo o a otro. No creo.
Y a Sant Joan Despí y Luis Enrique directamente se ha fet un fart de riure.
¿A ti te gusta Clos Gómez y crees que estos mensajes...
Me gusta, quieres decir físicamente. Es que no recuerdo ahora. No recuerdo si es alto, bajo, rubio, moreno...
¿Cómo pita? Si te gusta cómo pita Clos Gómez y si crees que estos mensajes le pueden afectar.
Muy buena. Vamos para bingo. Siguiente.
Ha estat l'última, de fet, no hi ha hagut següent pregunta. Així ha acabat la roda de premsa. Clos Gómez, 44 anys, aragonès internacional des del 2009. Tercer clàssic que xiularà Clos Gómez, però tot just és el primer a la Lliga. Va dirigir el Barça 3 Madrid 2, anada de la Supercopa d'Espanya del 2012. Va xiular un penal a favor del Barça, que a Messi va transformar, i que suposava el 2-1, 3 targetes grogues als blancs, només un al Barça. D'aquell dia, rescato Maroteca de Mundo Deportivo, signa Fernando Polo, Clos Gómez pisotea al Barça.
Veus?
El Madrid
una crònica molt objectiva.
3 amonestaciones, no ho dubto.
Del que va passar, clar que sí, Fernando.
Con totes les teves. En 20 faltes pitades, aunque cometió muchas más no señaladas. El Barça també envió 3 amarillas con solo 5 faltas. Una Puyol por protestar con razón.
Quina temporada era aquesta?
La de Tito, 2012-2013, a la tornada...
Qui era l'entrada del Madrid?
Mourinho encara no?
Jo sé.
Sí, sí. L'altre partit, l'altre clàssic, va dirigir un Madrid un Barça una anada dels quarts de final de la Copa del Rei, la mateixa temporada, la 12-13. Tres targetes per banda. I aquí Sergi Soler escriu a Mundo Deportivo: el Madrid sigue pegando. El árbitro aragonés, que se las tuvo con Guardiola en 2010, fue un aliado para el habitual plan de Mourinho. Albiol solo dio la tarjeta en el segundo tiempo cuando la mereció por sendas faltas sobre Busquets y Xavi. Per tant, i fins i tot diu que es menja un penal a Alexis Sánchez.
Jo el record que tenia de Clos Gómez, és aquell Clos Miente de Guardiola, i que té aquell conflicte amb Guardiola.
És com anar Guardiola a parlar amb el...
Amb el
Línia. Amb
el Pinganillo.
Sí, no? És això.
I el Madrid, recorden també, final de la Copa del 2013, que perden contra l'Atlètic de Madrid, i es veu que tenen queixes, i també aquell Madrid-Sevilla del 2010 que Mourinho surt amb la llista de 13 queixes o de 13 errors,
sí, que l'havien preparat,
que ha comès Carlos Clos Gómez, que havia preparat Mejía Dávila.
Sí,
el delegat. L'assistent, sí, sí, àrbitre
del Madrid. O sigui que aquest és Clos Gómez. D'entrada sembla que molt contents, no ha deixat ni a uns ni a altres, almenys en els clàssics.
Sí, però de fet el Barça no s'ha queixat. De fet, jo crec que el Madrid s'ha de reconèixer. No, no es queixa mai el Barça, no, els àrbitres. El Zidane jo crec que ha estat al seu lloc, em sembla, i a mi em sembla que és una invenció d'aquests mitjans que estan... això, bàsicament el Chiringuito i la gent aquesta que va a la cutre tertúlia aquesta. Vull dir, em sembla que han intentat liar-la...
de forma preventiva, tu.
De forma preventiva, i que em sembla que els hi va en contra, absolutament, perquè... A mi em sembla de Clos Gómez, o sigui, són bajanades de paranoics.
Anava a parlar de Zidane. Gairebé sempre està al seu lloc, Zidane.
Sí,
és un tio de les rodes de premsa, deixant de banda que porta 31 partits sense perdre, no? Que al final, home, un pelagatos no serà. De futbolista era brutal, a mi m'encantava.
Incomensurable, era brutal, deliciós.
Espectacular. Però de tècnic... Home, ja ha guanyat una Copa Europa amb uns bons sortejos i tal, però l'ha guanyat,
sí, sí, clar.
I després, ja et dic, en sala de premsa, respecte a la imatge que ha de transmetre un entrenador d'un club gran, a mi m'agrada força, potser per la comparació amb aquest Mourinho del que hem parlat, que ens tenia habituats a unes sortides de to esperpèntiques, però jo el veig un noi, un tio molt coherent, eh? Fins i tot recordo quan li van preguntar per Neymar i venia l'Àudrup de tonyinar-lo, que l'Àudrup a mi em semblava que tenia més sentit comú, però resulta que potser no tant. El Zidane es va posar al seu lloc i va dir, escolta, ell juga com sap, com ha jugat sempre, i aquí no hi ha cap tipus de provocació, i va tenir personalitat per anar contra tota aquesta cutre tendència que es genera allà i que va provocar una onada de crítiques en determinats mitjans al joc de Neymar, que després va fer no sé quina frivolitat contra el Màlaga, i no va ser amb 4-0, crec que va ser
0-0.
Per superar el lateral Rosales.
Bàsicament va ser 0-0 el minut que ho fes del partit.
Ja està. Però no en 4-0 per humiliar un tio. No, bueno, li va sortir això perquè, mira, va pensar que així superaria el tempo i el va superar.
Que estaves al conciliador amb el tema Zidane i ara has tornat a pujar.
El problema és que aquesta... idiosincràcia d'anar a buscar el conflicte no només surt allà, sinó que també la tenim aquí, o sigui, i acabem buscant coses de... ara buscarem a Clos Gómez, què va fer contra...
Es retroalimenta tot.
Es retroalimenta.
Sí, però abans que retroalimenti. Volum, el tamany és diferent.
Però no entrarem ara.
Això és interessant, perquè estic d'acord que el volum a l'altaveu és diferent i l'atenció que se li presta també és diferent. Sí. Que la capacitat de voler-se i de disfrutar, sentir-se agredit i posant-se els programes i sentint certes coses, sí. també la hi ha, sí, més, sí, aquí que hi ha.
Sí. Masoquisme, sí. Se'n diu d'això, no? Masoquisme, se'n diu d'això, no?
Absolutament.
Va, mira que hi ha coses a fer aquelles hores.
Clar, doncs pues aquí hi ha...
Llegir, per exemple.
Sí, home, sabem que anaves per aquí, sabíem que anaves per aquí, no pel masoquisme, sí. Amb aquest missatge
del
final.
Del Conde Masoc.
Veus? No,
veus, ja hem après alguna
cosa. No ho sabia. Sí, just abans d'acabar la tertúlia ens ha vingut el missatge.
Era Conde?
Masoc.
I l'altre, Marquès.
De Sade.
Va.
Massoc i Sandra.
Veus? Doncs aquí.
La noblesa francesa sempre.
Perfecte d'acabar avui aquesta tertúlia amb el Santi Jiménez, amb l'Albert Llimós, amb el Fernando Polo. Gràcies a tots tres per ser aquí.
A vosaltres.
Espero la setmana vinent per parlar de com ha anat aquest clàssic i per rematar l'actualitat d'aquest Barça-Madrid. Avui anirem cap al segon continent per saber com viurà un català a Oceania, a Austràlia, el clàssic de dissabte.
Hola, bones, em dic Jesús, tinc 25 anys, sóc de Girona, estic visquent a Austràlia des de fa 2 mesos i mig. Vaig començar aquesta aventura fa uns 4 mesos, que vaig decidir quan vaig acabar la universitat per viatjar, i ara mateix estic treballant en una IPCA. Jo sóc fisioterapeuta i estic en el centre, que estem fent sessions de quinoteràpia. Quan vaig estar a Sydney sí que hi havia molts de bars, sobretot els típics cases irlandeses que ja, que tenen 1000 cerveses i aprofiten qualsevol excusa per cridar el públic, i sí que se segueix el futbol. Sempre vas a qualsevol bar i veus totes les pantalles que hi ha futbols, tant de la Premier com de la Lliga. He trobat bastanta parietal, el que passa que sí que sempre t'acanten més per al Barça. No sé si és perquè també saben que jo els dic que sóc d'aquí, sóc català, i potser es deixen influenciar, però la majoria diu que és del Barça. El clàssic aquí a Austràlia jugarà a les 2:15 de la matinada, i bueno, el primer que faré serà felicitar a la meva germana, que és el seu aniversari el 3 de desembre, i després, com que estic això bastant allunyat de la població, tocarà mirar-lo per internet, i el que faré serà animar els dos amics que estan aquí visquent amb mi per mirar-lo tots junts per internet. Tem, doncs, aquesta victòria, però ho veig complicat, però bueno, sempre hi ha confiança, o sigui que ho veig bé, que espero una victòria, encara que aquest any ho veig més ajustat. Des d'Austràlia, el meu pronòstic és un 2-1 fora del Barça.
Un gironí que fa aquesta porra, 2-1 a Austràlia, Eugenia, explicant-nos una mica com seguirà aquest clàssic contra el Madrid. Abans, però, Molló, sí, hi ha el partit contra l'Hèrcules.
Sí, molt especial. A les 9 a RAC1, la gent de la segona hora, no oblideu, eh?
Doncs tothom aquí a escoltar el Barça juga a RAC1 amb la segona hora. Hem d'escoltar també quina és l'aposta del Departament d'Alineacions per aquest partit, que ens ha deixat la Marta Ramon, perquè, bé, hem de saber amb qui jugarà demà Luis Enrique. Vinga, l'aposta de la Marta Ramon. Veure.
Ho hem tingut més complicat de l'habitual. Hem de tenir en compte que hi ha d'haver 7 jugadors inscrits amb el primer equip al terreny de joc per normativa. Així que fem aquesta aposta, amb el supòsit que un tití rebi l'alta mèdica i entri finalment a la convocatòria. Si l'essent a la porteria, Aleix Vidal, Marlon, un tití i Viny a la defensa, Carbonell fent de Sergio Busquets, Alanya i Denis al mig del camp, i al davant, Rafinha, Alcácer i Arda Turán.
Doncs aquesta és l'aposta del Departament d'Alineacions amb el possible debut de Silesen, sí, també a la porteria en aquesta competició de Copa contra l'Hèrcules. L'equip d'Alacant és 8è en el grup 3er de la segona divisió B, a 10 punts del líder, que és precisament el filial del Barça, el Barça B, i al lateral dret hi juga un català que també va passar per les categories inferiors del Barça. És l'Albert Dalmau. Albert, bona nit.
Hola, bona nit.
Com estàs? Ganes que arribi el partit contra el Barça?
Sí, sí, amb ganes i amb il·lusió de fer un bon partit.
Ja saps si jugaràs?
No ho sé, espero que sí, però bueno, si jugo intentar-ho fer el màxim de possible, i si no, pues animar els companys.
Uh-huh. Nascut a Girona, vas passar també pel filial del Barça del 2009 al 2011, si no vaig errat. Ets culer, tu?
Sí, i de Girona que soc, doncs sí.
Suposo que, per tant, partit especial, no?, per tot el que suposa.
Sí, especial, perquè, bueno, sempre enfrontant-te a un equip com el Barça, doncs és algo que fa il·lusió a tot jugador. I, bueno, pues això, el que t'he dit, doncs aprofitar el partit per fer un bon treball.
En el mateix grup de segona B hi és també el filial del Barça, que us va guanyar 1-3 a Alacant.
Sí, ens va guanyar 1-3, bueno, però crec que no mereixíem perdre. I, bueno, crec que el resultat just era un empat, que, bueno, ens treu una sota pals i la jugada següent ens marquen l'1-3, però, bueno, ens trobem segurament un Barça amb més qualitat demà i, bueno, esperem contrarrestar-los de la millor manera possible.
Al Rico Pérez hi caben 28.000 espectadors. Sorprès que només s'hagin venut 12.000 entrades?
Doncs la veritat és que sí. però bueno, això és lo, això és la ciutat. Si una ciutat no, no és futbolera o no té ganes de veure el Barça aquí na, contra l'Hércules, doncs no, no s'hi podem fer res. També el donen per la televisió i això també influirà una mica l'horari de les 10. Bueno, agraït de la gent que vingui a disfrutar, a gaudir del, del partit, i els que no hagin pogut venir o no vulguin venir, doncs bueno, no passa res.
Ara t'anava a dir, l'horari segurament no ajuda, no? Les 10 de la nit?
No, jo entenc que al ser les 10 de la nit ja comença a apretar una mica el fred i a sobre el donen per la televisió, doncs, doncs segurament molta gent haurà dit, bueno, abans d'anar al partit també les entrades, pues, o millor, però han preferit no, no gastar-se diners amb l'entrada i veure el partit a casa. No, no saben si vindrà Messi, que segurament no vindrà, no vindrà Suárez, que no vindrà Neymar, i diuen, pues mira, en comptes de veure un Barça més, menys mediàtic, entre cometes, doncs em quedo a casa.
Ja us va bé, Albert, que es quedin a casa les principals estrelles, si és que acaba sent així, o preferiríeu que hi fossin?
Personalment, prefereixo que no hi siguin.
Esportivament perquè, és el que pesa, no, suposo?
Exacte, al final el que volem és passar l'eliminatòria. Està bé que l'hem de gaudir, com perquè no, no passa tota la vida que t'enfrontes un equip com el Barça, però bueno, nosaltres hem d'intentar passar, i si ells tenen o no porten els seus cracs, doncs, doncs seguim tinguent una probabilitat molt baixa de classificar-nos o de guanyar el partit o d'empatar, però bueno, si no està Messi, si tens un 1% de treure alguna cosa positiu, si no està Messi, doncs tindràs un 3, saps? Vull dir, al final som competitius, som jugadors de futbol i volem guanyar sempre. Per l'espectador segurament sí que vol a Messi, a Neymar, a Suárez, a Rakitic, a tots sobre el camp, però com a futbolista que volem passar l'eliminatòria, doncs, doncs si no porta les estrelles, millor.
El míster ja ha dit allò que a il·lusió com a mínim no us guanyaran.
No, sobretot perquè som l'equip modest i som molta gent, doncs, que segurament no ens hem emportat mai a un equip de la categoria del Barça, i bueno, sí, com a il·lusió no faltarà. Ells ja estan acostumats a jugar grans finals de Champions i crec que jugar una eliminatòria de Copa del Rei contra un segon B, doncs és impossible que il·lusió ens manyin.
Vosaltres veniu de perdre 3-0 contra l'Alcoyà en l'última jornada. El Barça ve d'empatar a Noeta, ha creat un debat sobre el mal partit que va fer el Barça. Això us fa tenir més esperances?
No, ja et dic, nosaltres sí que venim d'un mal partit al Coi. Crec que va ser el pitjor partit que hem fet a la temporada, perquè també hem perdut partits que no mereixíem perdre, perquè mereixíem alguna més en per ocasions i per joc. I que el Barça hagi empatat al camp de la Real Societat, doncs no té res especial. Vull dir, ells són un gran equip i ho deixem d'intentar, que el partit del Barça, més enllà de il·lusió i el que sigui, que hem de fer un treball que ens serveixi per recuperar la confiança de cara al cap de setmana. Crec que és vital fer un gran treball perquè ens ajudi a treure 3 punts al cap de setmana, que al final la Lliga és el que ens dona de menjar.
Què et va semblar el Barça contra la Real Societat, si el vas veure?
Doncs el Barça el veig ja fa setmanes, el veig una mica desgastat mentalment, o no sé què li passa, però bueno, són ratxes, són dinàmiques, i segur que ho caminaran, o espero que ho canviïn el dia del Clàssic. Crec que serà un punt d'inflexió bastant important, que al final, si guanyes el Clàssic, doncs estaran, crec que, a 3, i es veurà tot d'una altra manera. Ara es veu segurament una mica negre, però amb els jugadors que té el Barça i l'entrenador que té, doncs estan capacitats de sobres per treure tot endavant.
Com sortireu demà? A pressionar el Barça o a tancar-vos?
Nosaltres sortirem a fer el nostre futbol, intentar al màxim disfrutar de la limitació, ja et dic, amb pilota, sense pressionar bé. En fi, intentar contrarrestar el Barça. No et puc dir, al final el joc et demanda una cosa o una altra. Hi haurà moments que ens tocarà estar tancats darrere, perquè el Barça, ja no només nosaltres, ja el Manchester City, ja el Madrid, el Stack a la seva àrea, i hi haurà moments, pocs, però n'hi haurà, de que potser tindrem la pilota i podrem atacar una mica amb més fluïdesa.
Creus que l'eliminatòria quedarà oberta per la tornada?
Doncs espero que sí, però és aventurar-me molt dir-te que sí. No ho sé, demà es veurà. Nosaltres intentarem que quedi oberta, però ja et dic, és una cosa molt, molt, molt difícil.
Albert, moltes gràcies, que gaudeixis del partit de demà.
Vale, gràcies a tu.
Caldes de Montbui fa olor de brou de Nadal fet amb aigua termal i llenya a l'olla més gran de Catalunya.
El 3 i 4 de desembre, Fira de Nadal de Caldes de Montbui. Al nucli antic hi trobaràs activitats infantils i parades artesanes, nadalenques i d'alimentació. I podràs tastar el brou de Nadal de Caldes.
Consulta el programa a visiteucaldes.cat.
Caldes de Montbui, el poble que vull.
Portes el llibre de mates i el de llengua?
Que sí. I tu portes l'equip i el material de muntatge?
Sí. Amb Renault Kangoo, compaginar la teva vida professional i personal és molt més fàcil. Vine aquest mes a Auser i emporta't un Renault Kangoo Combi Extreme DSI 90 cavalls per 12.300 euros. Oferta RSI, banquer vàlida fins a final de mes. Consulta les condicions. Renault Auser, el teu concessionari i taller oficial de confiança.
Saps qui té més obertures? Mozart? Bach? Doncs no, l'Ànec Blau. En total, 364 obertures a l'any, perquè és el centre comercial que obre els 7 dies de la setmana, fins i tot diumenges i festius, en botigues com Tous, Zara, Mercadona. I obrim el 6 i el 8 de desembre. Ànec Blau, Feel the Quack Experience.
Si tens un principi de vista cansada o cataractes, a l'Institut Oftalmològic Tres Torres et donem la solució amb l'última tecnologia, el làser Catalis. Ràpid, segur i còmode. No t'ho pensis més. Vine i demana la primera visita informativa. Truca al 900-842-848 o entra a iott.net.
Xollos!
Sí, ara hi anem!
Xollos!
Que sí, que ja arribem al Gran Expo Xollo!
Vine corrents al Gran Expo Xollo, amb superdescomptes de fins un 90% per tancament de fàbrica. Sofàs des de 49 euros, matalassos des de 29 euros, xeslongs, butaques, sofàs llit i més. Només del 2 al 4 de desembre, de 10 a 9 a la Fira de Cornellà.
Xollos!
Vins i Caves Portell, des del 1907 et porta a casa tot l'esperit nadalenc, amb els seus caves clàssics o el rosat, elaborats amb raïm trepat, varietat única al món.
Vins i Caves Portell vol acompanyar-te a aquestes festes.
Cava Portell, l'empenta de tot un poble, un plaer amb denominació d'origen.
Gener, Messi. Febrer, Neymar.
El 2017 tornarà a ser l'any del Barça i gaudiràs cada dia dels seus cracs amb el calendari oficial del Futbol Club Barcelona. Un calendari amb tots els partits del Barça d'aquesta temporada i disponible en dos formats, de paret o de taula. Aconsegueix el calendari oficial del Barça i viu la teva passió pel Barça dia a dia. Ja a la venda al teu quiosc, a El Corte Inglés i al web de Mundo Deportivo.
Torna H Hombre de Vanguardia. Inspiració i coneixement per homes que es vesteixen pel cap. Aquest mes hi trobaràs
les millors tendències de moda reinterpretades en clau urbana. I per aquestes festes, regals i idees amb màgia. Receptes de còctels per sorprendre la família. I descobreix els menús de Nadal que diferents grans xefs serveixen a casa.
Aquest dissabte aconsegueix el nou número gratis amb La Vanguardia.
Ja el tenim aquí, ja el podeu tastar. Ja està a la venda al Torró Solidari.
El Torró RAC1. Descobriu-lo a les botigues de Torrons Vicenç o en els supermercats del llistat que trobareu a rac1.cat i a vicenç.com.
Notícies, esports, entreteniment.
Tot allò que t'expliquem a RAC1 ho portem al web.
rac1.cat.
Tu ho diràs, amb Roger Sapera. De Vintage.
Ahí la tira Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona.
¡Ay, que Jordi, Jordi! ¡Jordi! ¡Jordi! ¡Es el Jordi!
Solojabal de tres, triple de Solojabal!
Carrasco pot centrar.
S'ha fet esperar, però ja tocava tornar a gaudir d'un viatge en el temps, és a dir, d'un de vintage, i a més avui, pareu màquines, edició especial clàssic. El Dami, que ha vist que era setmana gran i que m'ha dit que tindrem protagonista a l'alçada del partit de dissabte al Camp Nou. Dami, bona nit.
Hola, bona nit de nou.
Suposo que estaràs a l'alçada, eh?
Sí, bé, anem a intentar-ho. Jo crec que hi ha un Barça-Madrid i, per tant, anem a fer un de vintage en clau Barça-Madrid, en clau clàssic.
Vinga, va.
No hi ha molts jugadors que han debutat, que han fet el seu debut en un Barça-Madrid. Trobaríem Archibald, trobaríem Bustillo, trobaríem César, trobaríem Alexis. Aquests quatre que han debutat en un Barça-Madrid al Camp Nou, i n'hi ha un altre. Ara el anem a trucar. A més, és un jugador molt recordat, tot i que va jugar només 7 partits amb amb el Barça. Va debutar en un Barça 0, Real Madrid 0, un 2 d'abril del 89, per tant, temporada 88-89. Va ser un fitxatge molt personal, molt de la mà de Johan Cruyff. Debuta a 12 jornades pel final d'aquella Lliga, en època preelectoral, on Núñez volia fer un fitxatge que il·lusionés, perquè ja es veia que en aquell primer any el Barça tenia molt difícil guanyar algun títol important, encara que acaba guanyant la Recopa. Es parlava de Francesco i de Brian Laudrup, però al final Cruyff tenia l'ull posat en un jugador sud-americà que compta. Va ser escollit pilota d'or de Sud-amèrica, millor jugador de Sud-amèrica l'any 85,
sí?
Que ja era un mite del Fluminense brasiler, de fet, avui dia encara ho és, que guanya la Copa Amèrica en Paraguai l'any 79, sent molt important, marcant-li 2 gols a Xile a la final, que és clau en el bon paper de la selecció de Paraguai l'any 86, en aquest Mundial que tant t'agrada i que tants vídeos has vist,
sí?
Al Mundial de Mèxic 86, i hi ha una sèrie de dificultats econòmiques amb el Fluminense, ara ens ho aclarirà el protagonista, que faciliten el seu pas al Barça. Si vols,
crec que el
saludem
tinc,
ja a un futbolista que va jugar només 7 partits,
sé qui és,
amb el Barça, i que va fer un gol contra el Màlaga i que després d'això doncs ja no va tornar. N'hem perdut la pista i ara el podrem saludar. Jo crec que la gent li farà molta gràcia escoltar-lo.
El tens?
El tenim aquí, ens escolta.
Tu mateix,
anem va. Anem cap a Paraguai. Senyor Julio César Romero Romerito, bona tarda, buenas tardes.
Buenas tardes, un placer hablar con todos ustedes. Y lástima no puedo hablar el catalán, pero entiendo mucho.
Bueno, no pasa nada.
Entre otras cosas porque estuvo poco tiempo aquí.
Sí, pero interesante, mucha mezcla de algunos idiomas y todo eso, y es muy bueno, muy lindo y muy es muy regional, entonces es muy bueno. Y muy buenas tardes a todos ustedes y a todos los españoles, especialmente a todos los hinchas del Barça y de Cataluña.
Julio César, ¿por qué después de haber jugado tan solo 7 partidos en el Barça, por lo que sea, y ahora vamos a hablar de eso porque en aquella época no existía internet, no llegaban tantos vídeos, no había tanta información, pero vamos a ver, usted era un futbolista importante, balón de oro sudamericano, con una trayectoria muy importante en Fluminense y también en la selección, ¿no?, de Paraguay, pero en el Barça no cuajó, jugó solo 7 partidos. ¿Por qué cree que se le recuerda tanto aquí?
Y no sé, a lo mejor por mi personalidad, a lo mejor por mi carácter, porque traté bien a las personas, traté bien al club, estuve contento ahí, a pesar de que yo tuve un poco de resistencia para ir al Barcelona, no quería salir de esa forma de Fluminense porque era comienzo de temporada para nosotros y ahí estaba culminando la temporada, la última parte, y sabía que físicamente en Europa esa parte del campeonato es muy fuerte y todo eso, pero me convencieron, me fui y me quedé muy feliz de haber conocido toda esa idiosincrasia, toda esa cultura, todo el fútbol y todo lo que Cruyff ha comenzado a sembrar en el Barcelona para hacer ese famoso Dream Team que ganó la Champions.
Romerito, claro, había jugado en la selección y a nivel de clubes en Paraguay, en Estados Unidos, en Brasil, pero nunca había pisado el fútbol europeo, ¿no? ¿Cómo fue ese fichaje? Ahora que ha pasado todo este tiempo, había hablado personalmente con Cruyff porque ha quedado un poco la impresión de que fue una transacción un poco extraña, ¿no? ¿Cómo puede ser que Cruyff pusiera el ojo en un jugador tan semi desconocido por el gran público? ¿Cómo tuvo el primer contacto? ¿Cómo se acabó concretando ese pase al Barcelona?
Bueno, no fue un poco extraño, fue muy extraño, porque como les dije, estaba yo comienzo de temporada, hicimos el primer partido del campeonato carioca, hice yo el gol del 1-0, y me llaman ahí a las 2 de la mañana de jugamos un sábado y era domingo, que yo tenía que viajar a Barcelona, y le dije, yo no quiero salir de Brasil.
¿Quién le llama?
En Barcelona,
¿Quién le llama?
El presidente del club,
de Fluminense.
Sí,
vale.
que ya está todo hecho. Yo le dije, ¿cómo me voy a ir? Yo no puedo irme así, tengo mi familia, tengo mi gente, tengo mi casa, tengo todo. No, pues tenés que ir porque esto va a representar un intercambio para nosotros, y que iba a ser muy bueno para el Fluminense, que está en una condición económica muy mala y se tiene que defender los jugadores, hay que aprovechar. Y yo le dije, no puedo ir de esa forma, es complicado.
Julio César, soy Roger Saperas, encantado de saludarle. Por lo que está contando, se fue casi obligado al Barça, sin usted quererlo.
Exactamente, fue así. No, yo quería irme al Barça, pero no de esa forma. Uh-huh. Una cosa es ir a hacer una pretemporada y jugar allá desde el comienzo, que iba a ser que eso era lo lógico, pero al llegar allá, cuando yo me fui y cuando viajé, cuando me convencieron, ahí yo no sé cuánto fue la transacción, yo no sé cuánto Fluminense ganó. Fluminense a mí no me dio, a mí me dio más o menos unos, era $40,000, uh-huh, por ahí, que el Fluminense me dio, depositó en mi cuenta. Entonces, eso fue lo único que yo gané. Y el premio, un poco de premio, de la premiación ahí en el Barcelona, y justo en el tercer partido me lesioné y no pude jugar unas seis partidas más o menos.
Dejó de jugar seis partidos, el primero que jugó, su debut, fue contra el Madrid. ¿Eso es demasiada presión, debutar en un clásico?
No, yo no sentí mucha presión, pero con toda adrenalina que uno llegó del aeropuerto al hospital, inspección médica, después al día siguiente entrenar y en dos días ya jugar, es extraño y es complicado. A pesar de que he jugado muy bien ese partido, yo me sentí muy cómodo en la cancha y jugué bastante bien. Lástima que tuve dos oportunidades de gol y no lo pude aprovechar.
Se le escapan algunas, ¿eh? Tiene ocasiones, pero se le escapan,
sí,
ahí, ¿eh?
Sí. Sí. Y jugué muy bien, di pase de gol para Salinas, armé muy bien la jugada, llegamos bien, sí. Y jugué bastante bien, pero no fue suficiente, tenía que haber hecho un gol.
Vamos a recordar un poco aquel partido, aquel debut, Julio César. Vamos a escuchar un extracto de 50 segundos, un resumen de Televisión Española, narració de José Ángel de la Casa, evidentemente, de lo que fue aquel partido de Romerito contra el Madrid.
Cuando Romerito envía ese balón a Salinas, Salinas ha cruzado demasiado, el balón para Romerito, fuera. Y el remate de Romerito lo ha parado Bullo. El remate de Romerito, que en su debut está teniendo las mejores oportunidades. Eusebio para Roberto, también Gallego, ha salvado Bullo, la pelota está en poder de Romerito, y finalmente a córner.
Julio César Romero, Romerito, Vaquero y Romerito junto al balón para iniciar el segundo tiempo. Y va a tocar Romerito, ahora lo ha hecho, comienza el segundo tiempo, ha puesto la pelota en juego el Barcelona.
Entra Julio Alberto, un Romerito que ya físicamente no daba más. Romerito que sale, Julio Alberto que entra.
Entra Julio Alberto, la más clara es la que remata de cabeza a Bocajarro, que supongo que la debe tener grabada a fuego, que le saca Bullo, ¿eh?
Sí. Y él atajó esa pelota, ni no rebotó, ni no fue al rebote y fue bien. Él jugó a un lado y se jugó y atajó muy bien. Yo creo que esa fue la mejor oportunidad.
Pero
al final de todo, fue un buen partido.
¿Recuerda a sus compañeros? ¿Me sabría decir más o menos la alineación de aquel día o no?
Estaba Zubizarreta, Bielexanco, Berguistán, Amor, Roberto, Eusebio, Salinas, quién era el lateral derecho, no me acuerdo muy bien.
Si le parece, pero... mire, Julio César, vamos a escuchar quién era la alineación ese día. ¿Quién jugaba?
Mientras el Barça ahí está formando con Zubizarreta, Aloisio, Alesanco, Milla, Serna, Vaquero, Romerito, Eusebio, Julio Salinas, Roberto y Beguiristain.
Le fallaban algunos, pero ha acertado bastantes, afinado, Julio César.
Sí. No, y te iba a comentar el Vaquero, que después tuvo una operación. Creo que tuvo una operación después del segundo, después de ese partido, o tres partidos después. Aloisio, te iba a anunciar a Aloisio porque era brasilero y... Me acuerdo bastante bien, bastante bien. Muy buena gente, la todos ellos estaban... eran muy compañeros, eran muy buena gente y me trataron bastante bien.
Y vamos a recordar... Vamos a recordar también, Julio César, sus declaraciones en el descanso, sí, ¿no, Dami?
Cómo han cambiado los tiempos, ¿eh? Lo coge Quique Guache al descanso y habla Romerito.
Vamos a pasar a Quique Guache.
Sí, adelante, Quique.
Ah, efectivamente, aquí está a nuestro lado Romerito, el hombre que ha tenido las oportunidades más claras de Barcelona en esta primera mitad.
Exactamente, perdí tres oportunidades que normalmente yo no pierdo. Y vamos a ver si sale en el segundo tiempo.
¿Qué espera del Barcelona esta segunda mitad?
Continuar con el mismo ritmo y intentar ganar el partido.
¿Qué le ha parecido el Madrid?
Está bien, está bien.
¿Y el ambiente?
Muy bueno.
Gracias, Roberto.
Pues sus declaraciones, Julio César, a la media parte del partido, al final no se rompió el empate. Déjeme que acabe con una pregunta. ¿Cuál fue su relación con Cruyff?
Mi relación con Cruyff comenzó cuando yo jugaba en el Cosmos. Yo era mucho más joven, él estaba en el Washington Diplomats y yo jugaba por el Cosmos. Nos encontramos dos veces jugando uno contra otro y conversamos ahí después del partido, hablamos. Teníamos así una relación muy... muy buena, porque él hablaba español y yo hablaba inglés, no era muy bueno todavía esa época.
Luego Romerito marcó un gol contra el Málaga en su último partido y se fue invicto, ¿eh? Jugó 7 partidos, empató 5, ganó 2, pero Romerito siempre podrá decir que nunca perdió con el Barça. Ahí queda.
No, muy pocos partidos.
Pero no perdió.
Julio César, muchísimas gracias por recordar con nosotros ese debut y esa etapa de Romerito en el Barça. Ha sido un auténtico placer.
Era el clásico, supongo, ¿no? ¿Sigue la actualidad del Barça actualmente?
Ya, conozco todo, la institución, yo entro en internet, entro, pesquiso, hago todo mirando al Barça y yo sé que el próximo sábado Barcelona va a ganar.
Bueno, pues vamos a ver si es así. Muchas gracias, Julio César. Buenas noches.
Gracias.
Ok. Un saludo grande y saludo a toda Cataluña.
Dami, Romerito.
Jo crec que a la gent li ha agradat escoltar un jugador que ha deixat un gran record, un jugador molt carismàtic, com Julio César Romero Romerito.
Que li va costar fins i tot venir al Barça, que el van empènyer a venir al Barça. Quines coses que aprenem.
El vintage ens porta històries que desconeixem. Ens serveix per aprofundir en la nostra història.
Sí, tant. Dami, tens clar que anirà el proper de vintage?
Encara no.
Aquest està molt gran i encara estic en xoc. Romerito, aquesta nit, especial clàssic, Romerito, el de vintage de Damià López. Dami, gràcies, bona nit.
Fins ara.
Tu ho diràs, amb Roger Sapera. Vols guanyar diners venent el teu cotxe de forma ràpida i fàcil? Publica-ho a Milanuncios i ven a tota velocitat. Milanuncios.
Mucho de todo.
Jordi, podries ajudar-me a canviar les pastilles de frens?
Cap problema, però encomana-les ara a Oscar.es.
Per internet?
Esclar, i en aquests moments a Oscar.es et beneficies d'un descompte de fins a un 60% en els discos i pastilles de fren.
En aquests moments, despeses d'enviament gratuïtes a partir de 59 euros. Condicions a la web. Oscar.es, l'especialista en recanvis de cotxe online.
Com ha anat el teu viatge?
Espectacular.
Genial, explica'm-el des del principi.
Ok, el meu taller Renault de tota la vida, saps quin et dic, no?
Els millors viatges comencen amb un canvi d'aires i un canvi de pneumàtics. Vine a la xarxa Renault i canvia els pneumàtics. Si els trobes més barats, et tornem la diferència. Consulta'n les condicions, els teus pneumàtics més econòmics que mai. Xarxa Renault de Catalunya.
Tu ho diràs.
Esports amb Roger Sapera.
12:58, anem amb pressa que fem tard. Amb Toyota Business Plus anem cap a la pròrroga.
Pròrroga! Boníssim! Boníssim! D'aquí no se'n va ningú, ens ho estem passant pipa.
Comencem parlant de futbol. L'Espanyol ha debutat a la Copa amb empat a un al camp de l'Alcorcón. Edu de Valle, bona nit.
Hola, Sape, bona nit. Ha estat un partit fluixot del conjunt blanquiblau en la seva estrena a la Copa. Empat a un contra l'Alcorcón i gràcies. Quique, que ha volgut donar minuts a futbolistes que no els estan tenint a la Lliga. Hem pogut tornar a veure el porter Roberto. Hem vist a Caicedo, Òscar Duarte, a Marc Roca. El debut com a titular del jove Òscar Melendo. L'Espanyol no ha fet un bon partit. A la segona part s'ha avançat l'Alcorcón amb un gol d'Álvaro Jiménez i quan ja semblava que el resultat seria d'un a 0, Reyes ha pogut completar una bona jugada de Baptistau per empatar l'eliminatòria i portar-la amb avantatge de l'Espanyol de cara a la tornada d'aquí a 3 setmanes a Cornellà al Prat. Quique ha volgut justificar així el partit dels seus homes dient que no era fàcil jugar bé avui.
El partit no passó de correcto, pero evidentemente hemos hecho partidos mucho mejores y esperamos hacerlos muchísimo mejores, evidentemente. Mal partido, bueno, esto es una eliminatoria. Es que al final jugamos una eliminatoria, no jugamos solo un partido. Al final esto es un recorrido, no es tan fácil transmitirle a los jugadores en estas condiciones, hoy primer partido de la competición, tan lejos de una final, de un objetivo, que es súper importante todo y que todo hay que dar el 100% y que hay que adaptarse, pues sí, se lo decimos, lo intentamos, pero hay que ser muy prudente. Y en esas primeras eliminatorias, sobre todo en estos primeros contactos con la competición, lo que hay que estar es intentar alejar el drama, que no ocurran cosas raras, pues, que ocurren mucho y muy a menudo en esta competición, en estas competiciones, y nosotros procuramos que todo.